Noms de residus que van al contenidor marró.
Closques d'ou.
Un os de pernil.
Peles de taronja.
Caca de gos.
Bolquet.
Oh! Lluc, el bolquet té truc. Lamento tenir raó, però això no va al marró. I tu, si has dubtat...
Amazon.cat.
Separa bé un joc de nens. Generalitat de Catalunya.
De cap i de nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
A tots ens agrada riure, però sabem fins a quin punt és beneficiós per la nostra salut? La doctora Rosa Casafont ens explicarà les coses fantàstiques que li passen al nostre cervell quan riem o quan juguem al De cap i de nou.
Els dimecres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat, De cap i de nou.
Radio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bona tarda i benvinguts com cada divendres a la veu dels animals i de la natura. Avui al programa repassarem temes de l'actualitat referents al tràfic de carn de cavall il·legal i la contaminació per mercuri en peixos. Al Sabies què parlarem de les escames dels cocodrils i a l'espai de l'entrevista parlarem amb la Josefina Argemí, tècnica de salut pública del Departament de Medi Ambient de Terrassa, i en Juan Carlos San José, responsable del Centre d'Animals de Companyia del mateix municipi. Això ho farem amb la companyia de la Carme Méndez, d'en Manel Casas i la Neus Aragonès. Continuarem així doncs el programa amb el bloc musical d'en Manel Casas i acabarem l'espai amb els seus adopcions a càrrec de la Neus Aragonès. Comencem amb la veu dels animals i amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, al control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Una persones van ser detingudes al sud de França el passat desembre pel desmantellament d'una xarxa de tràfic il·legal de carn de cavall. L'operació, portada a terme per la Gendarmeria francesa, ha detingut majoritàriament a negociants de carn, però també tres veterinaris i un informàtic. El modus operandi de la xarxa era el següent. Un laboratori francès que elabora sèrum a partir de la sang de cavalls vius revenia els exemplars a centres equestres com a cavalls de muntura, però amb la prohibició explícita de destinar-los a l'alimentació humana. Presumptament, els veterinaris haurien falsificat la documentació dels animals per poder comercialitzar la seva carn. Segons la investigació, els animals van ser desviats de forma fraudulenta i sacrificats en escorxadors del sud de França i d'Espanya, entre els que hi figura un escorxador de Girona. Es calcula que van ser introduïts a la cadena alimentària un total de 200 cavalls, 60 dels quals procedien d'aquest laboratori. La investigació, dirigida des de la Gendarmeria de Montpellier, va començar fa diversos mesos amb el suport de l'Oficina Central de Lluita contra els Atemptats al Medi Ambient i a la Salut Pública. Més coses, l'organització Oceana ha detectat índex de contaminació per mercuri en mostres de rap i escòrpora capturades a Menorca davant de les costes de Mahó. En el cas del rap, 8 de les 10 mostres analitzades superen el màxim permès per la normativa europea i pel que fa a les còrpores, 7 de cada 10 mostres excedien també al màxim establert. El peix va ser adquirit en peixateries en què l'etiqueta certificava que havien estat pescats a Menorca. La campanya contra el projecte Dragats del fons del port de Maó ha estat el que ha permès a Oceana detectar la contaminació d'aquests peixos. L'autoritat portuària de les Balears té previst extreure els sediments del port i llançar-los mar endins. Aquesta entitat alega que tots aquests residus presenten un gran índex de contaminació amb mercuri i altres metalls pesants procedents d'abocaments industrials directes que fa anys que s'estan portant a terme. Els sediments es troben a més profunditat, que es troben a més profunditat, són molt tòxics i podrien agreujar la contaminació en la cadena tròfica. Els peixos de mida més gran són els que presenten els nivells més alts de mercuri. El mineral s'acumula en els peixos i mitjançant el seu consum arriba a l'home. Els epidemiòlegs recorden que aquest element és molt nociu per la salut, té efectes neurotòxics i alerten que pot afectar durant l'embaràs.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Avui al Sabies Què parlarem de l'univers sensorial dels cocodrils. I és que, segons un recent informe publicat per la revista Science, les escames que recobreixen la pell del cap i la mandíbula dels cocodrils constitueixen una complexa i sofisticada xarxa sensorial més sensible a la pressió i a les vibracions que les empremtes dels dits dels éssers humans. Mitjançant aquestes escames, els cocodrils detecten els canvis de pressió de l'aigua provocats pels moviments d'altres animals i els possibiliten la localització i captura de les seves preses, fins i tot en plena foscor. Aquests nervis receptors sensorials són molt més nombrosos i sensibles al voltant de la boca, cosa que els ajuda a transportar els ous de les seves cries amb extrema delicadesa i sense que es trenquin. El mateix informe assenyala que les esquerdes de les escames són biomecàniques, aleatòries i diferents en cada un dels individus. Així doncs, són l'equivalent a les empremtes dactilars de les persones. Les característiques externes que diferencien els cocodrils a d'altres rèptils són la seva adaptació a un estil de vida semiaquàtic. Les espècies de cocodrils que han aconseguit sobreviure fins als temps actuals són els únics descendents dels arcosaures gegants que van poblar i dominar la Terra fa milions d'anys. Algunes de les 23 espècies existents es troben amenaçades i en recessió.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. La veu dels animals i la natura, un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura, els divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui toca un altre català universal. És el Xavier Cugat, el Cugui, com se li deia. Va néixer el 1 de gener de l'any 1900. De petit, la seva família emigrà a Cuba. El pare li comprà un violí, estudià, i als 12 anys ja tocava a l'Orquestra Simfònica de l'Havana. Conegué el famós tenor Enrico Caruso, que li recomanà que anés a Nova York. Li va fer cas, no el va trobar i les va passar molt magres, fins i tot dormint al carrer. Va conèixer, aleshores, a l'Agustí Borgunyó, que era un pianista, i tingueren molt d'èxit com a duo clàssic. També feia caricatures als diaris nord-americans i era un molt bon dibuixant. Deixar el clàssic i la seva gran fama va ser amb la seva orquestra, que va saber trobar, com si diguéssim, un so llatí molt personal, combinat a vegades al violí, clar, ell tocava el violí, el corn anglès, crec que ho és, i la marimba, un instrument que sempre el va acompanyar. I és com un vibràfon, però molt més dolç, perquè les seves caixes de ressonància són vegetals, no pas metàl·liques. Escoltarem Brasil i Malaguenya. Comprovareu que és una gran orquestra.
Thank you.
És moment de l'espai de l'entrevista i en aquest cas ens acompanyen avui la Josefina Argemí i el Juan Carlos San José. Bona tarda a tots dos.
Hola, molt bona tarda.
Amb ells parlarem de la tinença responsable d'animals i en aquest cas concret del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Terrassa, que cal dir que és el primer centre d'acollida que ens visita el programa, o sigui que estem molt contents.
Igualment.
Abans de començar l'entrevista, però, farem un petit tastet de cada un dels dos. I per un costat, la Josefina Argemí és tècnica de salut pública del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Terrassa i el Juan Carlos San José, responsable del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Terrassa. El centre porta funcionant des del 2003 i s'encarrega de la custòdia dels animals abandonats, la seva recuperació, les adopcions, el control de gats rodamons i projectes socials, entre altres moltes activitats que desenvolupen. Primer de tot, ens centrarem en la Josefina i li preguntarem quines són les campanyes o les tasques que es fan des del departament en aquest moment, relacionat amb la tinença responsable d'animals.
Exactament. Bona tarda. Moltes gràcies d'entrada per haver-nos convidat i tenir l'honor de ser els primers d'estar aquí. Ens fa molta il·lusió. Ja ens coneixem amb vosaltres de fa temps, hem col·laborat en moltes coses i això realment són aquests petits impulsos que ens donen en els centres d'atenció d'animals que ens donen molts ànims i ens ajuden a tirar endavant en aquesta feina que actualment també té les seves complicacions. A veure, nosaltres tenim un centre que, com tu bé deies, des del 2003 està funcionant i sempre des de l'Ajuntament hem estat molt interessats en temes de campanyes perquè pensem que està molt bé atendre els animals abandonats i donar-los una nova oportunitat amb una altra nova família, però hem de corregir aquestes conductes irresponsables d'alguns dels propietaris d'animals. I aleshores el que hem fet diverses campanyes, n'hem fet tant més de conscienciació i n'hem fet concretes des de l'Ajuntament. Una temporada vam estar fent unes campanyes de posar microxip i esterilitzar els animals en conveni amb el Col·legi de Veterinaris. I aquesta campanya també va donar molt bon resultat i, clar, vam aconseguir que molts més animals estiguessin xipats, vam aconseguir moltes esterilitzacions, llavors els animals estaven censats, anaven amb la seva placa, o sigui, anar complint una miqueta tota la normativa i això facilita que les coses siguin més raonables i que els animals estiguin més ben atesos. Aquesta va ser una campanya. L'última que hem fet, per exemple, és una campanya que està més relacionada amb les conductes de recollir els excrements dels animals als carrers, que aquest, malauradament, és un tema així una mica difícil, però sí que és un tema que genera moltes queixes. A l'Ajuntament rebem moltes queixes de ciutadans dient que el carrer està brut i és una llàstima, perquè jo crec que és una petita part dels propietaris que no compleixen amb aquest comportament cívic, no?
Però encara que sigui un, és el que es veu i el que la gent...
Exacte, es veu molt, és una cosa molt visible. Jo no sé si els altres també com ho veieu, però en principi és una cosa molt visible. I doncs hem fet una campanya amb voluntaris i amb persones de les associacions de veïns de diferents barris i hem anat pel carrer repartint bosses i anar donant un fulletó, explicant una miqueta les pegues, els inconvenients, la mala imatge, la mala premsa que genera no recollir els excrements, no? I llavors ens ha semblat aquesta molt interessant perquè hem fet això, hem participat amb els mateixos promotors del barri que es queixaven, no? I doncs ells coneixen el barri i hem anat als racons més adequats. Per altra banda, també, per exemple, estem fent campanyes a les escoles. Es fan, hi ha, per exemple, una persona de la ONCE, que és invident, i fa uns tallers a les escoles, i ens ensenya ella, que és invident, com recullen ells els excrements del seu gos. Per tant, si una persona que no hi veu toca el llom de l'animal i arriba al terra i recull els excrements, per favor, com no ho podem fer la resta, no? Vull dir que realment és, aquest tipus d'activitats pensem que ajuden molt a la tinença responsable, tant des del punt de vista, com dèiem abans, més legal, més del cens, del xip, com aquestes conductes, aquest canvi d'hàbits que jo penso que ens queda una mica per polir, tot i que en general jo crec que hem anat millorant. De quan jo vaig començar a portar aquests temes ja fa uns quants anys, fins ara jo crec que hem guanyat, eh? Vull dir que la gent és més responsable i els animals en general jo crec que estan més ben atesos. Hi ha abandonaments encara, però menys. Tot i que la situació actual de crisi també ha fet canviar, ha mogut una mica els criteris, eh? Però en general jo crec que anem millorant. I aquesta és la línia de campanyes que anem portant i anem variant en funció de les possibilitats cada any.
I ara que comentaves la crisi, què és el que us ha fet canviar aquesta crisi que a tothom li afecta, però en el vostre cas, com us ha afectat?
En el nostre cas, bueno, afecta perquè des de l'Ajuntament els recursos també són menors. Vull dir que llavors et diuen que has d'anar retallant i que la despesa del centre, no? I hem d'anar una mica ajustant-nos a la realitat per una banda. I per l'altre, clar, les persones, hi ha hagut persones amb problemes econòmics personals, no? S'han quedat a l'atur, han hagut d'anar a viure amb la família, i per tant un gos no els hi cap en aquell pis, i què fem d'aquest gos, i buscar un nou allotjament per l'animal. I per altra banda, jo crec que també ha fet com que una miqueta s'ha contingut aquest creixement, aquesta expansió que hi havia de la tinença d'animals. A nosaltres ens dona una mica la sensació que s'ha com contingut, no és que hagi desaparegut ni molt menys, però ha disminuït una mica la compra. Els mateixos veterinaris ho comenten, que tenen menys visites, que la gent ha hagut d'anar buscant altres alternatives pels seus animals. I és en aquest sentit el que ens ha afectat, bàsicament.
No sé si el Juan Carlos també ha notat la crisi al centre d'acollida.
Bueno, nosotros sí que, la verdad, bueno, en primer lugar dar las gracias al Manel, a la Karma, a la Neus por poder ser invitados al programa, y para nosotros es un honor poder seguir colaborando con ellos.
El honor es
para nosotros,
sí, que estés aquí hoy.
Porque de verdad que para nosotros el Ayuntamiento de Terrassa y vuestros, todos los que trabajáis en él, en el aspecto animal, mira que nosotros llevamos años y años trabajando y hemos podido compulsar un poquito con diferencias, pero no vamos a decir los malos, por si lo queremos decir los buenos. Y vosotros es cum laude, ¿eh? De verdad os lo decimos.
Gracias.
Y adelante, porque sois un ejemplo para muchísimos, muchísimos otros ayuntamientos.
Bueno, considero que nosotros ponemos nuestro pequeño granito de arena, que ya es importante, y en los momentos que vivimos más, ¿no? ¿Cómo nos ha afectado en el centro acogida el tema de las crisis? La verdad es que el perfil de ahora de animal que podemos recoger, digamos que recogemos aquel animal que está, digamos que perdido, ¿vale? Lo recogemos, suelen ser ya de unas características mucho más avanzadas, ¿no? Suelen ser animales muy mayores, a lo mejor es porque a las personas ahora no pueden asumir el tipo de coste que le puede asumir el tratamiento, y ahora tenemos un gran número de animales con una edad bastante avanzada, y en algunos casos animales que necesitan tratamientos específicos. El problema y el que nos puede afectar más es porque, como no viene con el histórico, pues sabes que es un animal mayor y tienes que empezar a realizarles pruebas para verdaderamente saber qué es lo que padece el animal, ¿no? Y eso es lo que hemos notado básicamente. Sí que este año hemos notado que han descendido el tema de los cachorros, pero sí que hemos aumentado en el tema de los animales de edad avanzada y enfermos.
Porque en estas fechas no, pero posiblemente en 2 o 3 meses, ¿notáis que llegan más animales al centro por un tema que hemos comentado aquí en otras ocasiones, del hecho de que se regalan animales y luego la familia es como que no asume que es un animal, que no es un objeto que se pueda devolver?
Yo creo que en años anteriores sí que lo hemos notado. Ahora sí que a nosotros se nos ha estabilizado un poco, siempre más o menos recibimos el mismo volumen de animales, y lo importante es a la hora de que vayan a adquirir un animal. Si tú pones una serie de filtros, ¿vale? Es muy importante, porque sabes que ese animal básicamente es muy difícil que vaya a retornar. De todas maneras, nosotros siempre recomendamos de que antes de que vengan a adoptar un animal, que pueda venir la familia, que lo puedan sacar si tienen otro animal en casa, que es muy importante, sobre todo la información que se dé antes de adquirir el animal. Porque nosotros consideramos que una vez que salen de las puertas para afuera, que sobre todo el animal tenga una convivencia larga.
Que es el objetivo principal. Sí. Hemos hecho unas pinceladas, pero para los oyentes que puede ser que no sepan qué hacéis en un centro de acogida, ¿cómo lo definirías tú?
Pues digamos que en el centro de acogida se recogen aquellos animales que están perdidos o abandonados, ¿no? Cualquier animal que pueda entrar en el centro seguirá unos protocolos muy muy estrictos que ya se hacen desde la propia dirección del centro, conjuntamente con la propia administración, ¿no? El animal que entre en el centro entrará, se le abrirá una ficha, luego pasará por el departamento veterinario, la veterinaria le hará el primer diagnóstico y será la veterinaria donde diga en qué zona de la zona de cuarentena que tenemos del propio centro, donde estará ubicado. A partir de ahí se hace un seguimiento con el animal, con la propia veterinaria y los propios cuidadores, ¿vale? Digamos que esa zona, está restringida solo al propio personal del CAT. Entonces ahí nosotros empezamos a valorar. A partir de la valoración que diga tanto la veterinaria como el propio cuidador, ¿vale? Pues se le facilitarán unas pautas si pueda tener algún problema de conducta o si pudiera tener algún tipo de enfermedad. Cuando pasa esa cuarentena, la veterinaria lo sacaremos de la zona de cuarentena y lo pondremos en el programa de adopción. A partir de aquí es cuando los ciudadanos tienen la posibilidad de poder adoptar ese animal. No necesariamente tienen que estar los 20 días que nos marca la ley. Algunos estarán como mínimo los 20 días, pueden estar 30, 40, cuando la veterinaria o el departamento de la propia dirección del centro considere oportuno que ese animal puede salir, ¿vale?, al programa de adopción.
Y si alguien que nos está escuchando quiere iniciar un proceso de adopción, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Nosotros le diríamos que visitara la página web, ¿vale?, que es adoptan.cat, ¿vale? Pero básicamente lo ideal es que se dirijan al CAT, a las instalaciones. Básicamente porque por la web te puedes hacer una idea, pero lo ideal es que puedas interactuar con el animal. Para nosotros es vital, porque de hecho muchas personas a lo mejor que puedan venir a lo mejor con críos intentan buscar un perfil de animal que no sea el adecuado. Entonces nosotros luego los asesoramos. Y en el caso de que no se vea muy claro, se para la adopción, ¿vale? Y bueno, se consulta con el pequeño comité, ¿no? Lo que pueden ser los cuidadores, el departamento veterinario y la propia dirección, si es el animal que más le puede convenir a esta familia.
Jo tinc una pregunta pels dos, que creu que la gent és conscient ja d'adoptar i no d'anar a una botiga, que és una cosa personalment que jo crec una mica lletja, és comprar un animal?
Jo crec que es mantenen les dues vies, totes dues possibilitats estan en actiu, no sé com ho veieu vosaltres, però nosaltres, jo sé de gent que realment busca un animal de raça i el busca petit perquè vol aquell determinat, per aquell comportament o per aquell esport que vol fer o per qualsevol motiu, i hi ha la gent que adoptarà sempre, malgrat tingui una bona experiència en un moment donat o no tan bona, és la persona que considera que no hi ha altra manera millor d'aconseguir un animal que a través de l'adopció. Jo crec que, no sé, la meva visió és aquesta, no sé.
Yo, si ara hacemos un sondeo básicamente a lo mejor en los parques y todo eso, yo creo que estaría más o menos equilibrada, pero sí que cada vez hay más gente de conciencia a la hora de adquirir un animal de un centro acogida, de un refugio, de una protectora, y cada vez hace mucho más el boca a boca. Es muy bonito, y sobre todo cuando sales a los parques y ves, pues uno lo ha adoptado en un centro, otro lo ha adoptado en otro centro. Lo importante es eso, que la gente se anime a adoptar, y la persona que quiera adquirir un animal de raza es totalmente lícito.
Jo ara sempre torno una mica enrere, jo ara torno amb la Josefina. Quan ella estava explicant les campanyes que estan fent, i clar, m'ha cridat l'atenció que és veritat, és una lluita contínua, la dels ajuntaments, amb el tema dels excrements, de la gent que no és prou cívica i que no recull les... Nosaltres, com a associació, sempre, ja des de fa molts anys, sempre hem estat dient que és molt important que la persona que tingui un gos, per amor amb ell, amb el gos, amb el propi gos, i per respecte a les altres persones, que ho faci. Perquè, si no, el que està fent és generar fòbia contra aquell animal i altres. Perquè la persona que un cop ja classifica els posseïdors de gossos com uns persones incívics, poc netes, sí, incíviques i tot això, doncs ja sempre recaurà la seva antipatia en la tinença d'animals. Per tant, és molt important, i nosaltres com a entitat també volem donar suport, i sobretot, ja dic, si no ho feu per les altres persones, almenys per les propis, per l'estima que es pugui tindre els gossos, perquè al final ells són les víctimes. I llavors, amb el que deia el Juan Carlos, que, fixa't, és una dada una mica tristona, dir que han augmentat els abandonaments dels gossos grans. És a dir, que en el moment que el gos ja és un problema per qüestions de salut, i t'ho dic perquè l'associació encara fa pocs dies vam tindre una trucada que ens va deixar molt desconcertats. El meu gos ja s'ha fet gran, diu, i s'està morint, i què puc fer, no? Aquesta forma de desfer-se d'un animal, a nosaltres, malgrat els anys que portem, ens deixa molt sobtats i desconcertats. No entenem que una persona que ha tingut aquell animal, que hi ha hagut aquella interrelació entre aquell ésser viu que li ha donat tant i ell, que en un moment donat que ja comporta que és més molèstia, potser, que cosa agradable, que satisfacció, es desfagi amb aquesta frialtat, jo diria, ho vulgui deixar anar i el porti al centre. Afortunadament, ara, un centre farà el possible per salvar-lo, però penseu vosaltres el trauma que és per aquell animal que tota la vida, el seu referent, la seva família, el seu món ha estat aquell entorn que de sobte es veu com una persona gran que també se les abandona quan ja deixen de ser útils en un centre, amb aquell desapego que es té,
sí, sí.
Doncs jo crec que això també és una cosa important. I per últim jo diria que a veure si vosaltres podeu explicar una miqueta, jo crec que és molt interessant i molt formatiu entrar en un centre als nens que vagin ja de petits, igual que es va a llocs lúdics. El centre, un centre d'atenció de veritat ja no és aquell lloc trist, aneu, visiteu-lo i ells us podran dir doncs, que podeu passar unes hores agradables i a més emotives, no?
Sí, sí, i amb això estic absolutament d'acord i amb el Juan Carlos sempre ho hem dit, que per nosaltres és una gran il·lusió el dia que el centre el veus ple de gent, de diferents edats. Nosaltres tenim tot un programa social que tenim persones que estan vinculades a algun centre amb algun tipus de teràpia o de suport per discapacitats o per diversos motius, i uns venen al centre a passejar animals, els altres no es poden moure gaire i els hi donem un gat i li tiren la pilota, uns altres doncs poden pentinar un gos, i veus allà té un ritme al centre que a mi quan vaig allà i em trobo això té molta il·lusió.
Això és molt important.
Jo crec que molt. Tenim una pista d'agility, a vegades ara que actualment no ho fem gaire, però havíem durant un temps posàvem les peces i fèiem una mica d'agility pels gossos, tenim voluntaris, tenim alumnes de pràctica, tenim escoles que venen a visitar el centre, com tu deies, Carme, i els nanos hi ha una edat que són molt permeables i molt sensibles, sí, al tema dels animals, i és un bon moment per fer una bona prevenció, no?
Sí.
I realment, quan veus aquesta activitat i gent que va adoptar, gent que sempre hi ha aquest dia que arribes al centre i a la porta trobes una caixa amb quatre cadells, que això també, tota la feina de 15 dies et cau a terra en un moment, no? Però és cert que els centres no són una jo sempre ho dic, no és la gossera que es deia abans, un lloc gris i trist, sinó que realment tenen molta vida, hi ha molta gent, hi ha equips humans treballant molt, sí, molt implicats i molt interessats. Jo penso que és una feina dura i que desgasta molt, però que hi ha un bon equip, en general, els centres que hem visitat. I nosaltres, que estigui un centre obert i que està obert i que tothom pot venir dintre del nostre horari o pot mirar la web, i estem encantats de que vingui gent i de que això, doncs, tenir contactes, i tenim convenis amb entitats i amb associacions, i a algunes entitats els hi donem els animals gratuïts per adoptar perquè fan un servei social, per exemple, els ensinistren per gent sorda, no?
Sí.
Sí. Aleshores, doncs, clar, és un gos que ha estat allà recollit del carrer, està ajudant una persona que no té l'oïda bé, no? Per tant, que més vols, no? Vull dir que entrar en aquesta dinàmica jo crec que és molt interessant per tots, per tota la societat, sí, en un conjunt, i que els centres han de tenir aquesta funció social. Jo reivindico aquest paper també del centre.
A veure, Josefina, dues coses. Només una observació respecte a això dels posseïdors que deixen embrutar el seu animal als carrers. Estem d'acord que es té que fer molta tasca, però jo crec que s'ha fet bastanta. O sigui, avui dia, la persona que impunament i davant de tothom deixa que el seu animal embruti, ja ho fa amb vergonya.
Sí.
Ja se comença a amagar una mica, ja se sent una mica culpable, cosa que abans esportivament feien el que els hi donava.
Sí, sí. Hem millorat. No estem on hauríem d'estar, però hem millorat.
Ara, o sigui, que siguem una, sí, mica, sí, també
una mica positius. Positius, sí, sí.
I després una altra cosa. Veig que estem parlant aquí tots... Ja saps que l'Ada us estima molt, però és punyent. Perquè
si no seria Ada.
Ja no seria Ada. A veure, estem parlant del final del procés, però el que també tenim que no oblidar i parlar és del principi del procés. I el principi del procés per evitar els abandonaments és un control de cens, un control de cens i un control de vigilància de les forces de la Guàrdia Urbana o de qui sigui que per això ha estat. Aleshores, jo sé que dient això estic parlant i llançant una llavor amb un terreny abonat, com he dit abans, que és el vostre municipi. Aleshores, com podem treballar més, incrementar això? Perquè això, a la llarga, al cap de X anys, 2, 3, 4, 5, és quan efectivament es veu la tasca i es veu que el número d'abandonaments es redueix dràsticament.
El tema del xip realment és un dels temes, com deia la Carme, la identificació és bàsic, vull dir que sense el xip els abandonaments, vaja, jo no m'ho voldria imaginar. Jo penso que el xip és una bona peça. Ara l'administració també ha fet un pas endavant amb el registre, fent un registre doncs més accessible per tots els ciutadans en general. Per tant, el nivell del cost i l'eficàcia, jo crec que en aquest sentit estarem millor. I nosaltres hem fet campanyes també amb policia. La policia, malauradament, té els recursos humans que té, i sempre que demanem ajut
però
sovint...
Se l'ha mentalitzat a la policia, però perquè el
hem
que
aconseguit
sabem,
alguna cosa.
I no parlo, sí. No parlo precisament de Terrassa, són genèric. Sembla que la policia, la Guàrdia Urbana, com si diguéssim, la policia local, els hi fa vergonya això d'anar darrere d'una persona amb el gos i tot això. Ells creuen que estan per coses més importants. I tot és important en un municipi,
sí, sí.
Per la convivència, veritat?
No, i a més els animals sovint generen, hi ha queixes per molèsties d'animals, i per tant és important. Nosaltres, la policia, tenim un cert suport, i l'última campanya que hem fet, després de fer una campanya informativa, va passar la policia a fer una campanya sancionadora, que jo crec que això és important, combinar la informació, que és necessària, però a vegades no és suficient. Per tant, després passarem a posar alguna multa, i així ho hem fet. Algun cop s'ha fet. Jo voldria més campanyes, per descomptat. La policia em diu que no en pot fer tantes com jo voldria, ho entenc. I, per tant, intentem sempre aquella estira i arronsa, i estic d'acord que, com més suport tinguéssim, molt més efectius seríem en aquest sentit.
És que, a més, una cosa està claríssima. O sigui, el Manel deia, és veritat, a vegades sembla que és una tasca menor tindre que fer això per un que s'està per exercir l'autoritat per coses més importants. Però és que això és important perquè té un cost moral i té un cost econòmic, l'abandonament. Per tant, és un cost que paguem tots. I és un cost, a més, que fa que persones com el Juan Carlos o tots els voluntaris o totes les persones dedicades amb aquesta tasca tinguem que dedicar esforços, diners, per resoldre un problema que no hem generat nosaltres. Per això que és important que hi hagi conscienciació.
És una visió més de prevenció. Sí, sí. Sí.
Jo, abans que marxés el Juan Carlos, li voldria preguntar una cosa. Juan Carlos, vosaltres al centre teniu gossos i teniu gats.
Sí.
Ens podries dir les xifres? Perquè la gent sàpigui de què parlem quan parlem d'un centre animals abandonats. Ens podries dir les xifres més o menys?
Mira, ara actualment estarem alrededor d'uns 100 animals en el centre, ¿vale? De los cuales habrá más o menos unos 80 que serán perros y unos 20 que pueden ser gatos. La verdad es que, no es la cifra actual que sueles tener, sino es la rotación, ¿no? Con la que puedes tener de afluencia en el CAT. La verdad es que las entradas y las salidas están muy compensadas, lo comentábamos con Josefina, porque ahora estamos cerrando el año y estamos haciendo un poco la memoria. Y la verdad es que nos vamos manteniendo en esa línea, pero cuesta mucho, mucho, mucho.
Es una cifra importante. Para que la gente también sepa un poco.
No, pero ¿puedes decir la cifra del total de animales que han entrado en el 2000? ¿El total?
Pues, el total de animales que han entrado entre perros y gatos estarán unos 1.100 animales. Y que ahora mismo tengamos una estabilidad de 100 significa que han habido muchísimas rotaciones. Y eso es el esfuerzo de todos.
Eso
voluntarios, trabajadores...
El esfuerzo...
Y antes de acabar, Juan Carlos y Josefina, digamos, ¿cómo pueden ayudar a la gente a ser voluntaris, a col·laborar, a ser mainaders, mainaderes, a passejar, a difondre...
On esteu?
Com ho poden fer? Informeu de tot això.
Mira,
perquè...
¿Quieres tú, Josefina? ¿Yo? Mira, yo les diría que entraran en la página web, que es www.adoptantarrasa.cat, ¿vale? Donde ahí tendrán todo un listado y hay un formulario para el tema del voluntariado. El voluntariado lo ideal es poderlo tener organizado, porque con un número digamos que puedan asistir de voluntarios, puedes cubrir todas las necesidades, pero lo ideal es el boca a boca de las adopciones, que la gente se anime, y el boca a boca es muy importante para que se puedan acercar a cualquier centro de acogida.
Doncs, Josefina i Juan Carlos, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Us tornem a felicitar per la gran tasca que feu.
Gràcies.
I a tots els que ens escolteu, si voleu formar part d'aquesta iniciativa excel·lent o voleu adoptar un animal, ja sabeu, podeu anar al centre, que us entendran encantats, o visitar la web que ara comentava el Juan Carlos, a l'adoptamanterrassa.cat.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Doncs ara, si us sembla bé, us deixem amb el segon bloc musical del Manel Casa.
Vàrem tenir l'oportunitat de conèixer personalment el Cugat, el Cugui. Li agradaven els animals i va ajudar a l'Ada donant un dels seus quadros amb una subhasta a favor de l'associació. Era conegut al món sencer. Actuà en moltíssimes pel·lícules. Es presentava amb un chihuahua al braç. Inaugurà el primer casino de Las Vegas, el primer casino, i va estar molt de temps com a orquestra estable a l'hotel Waldorf Astoria de Nova York.
una joia de l'Art Deco. Això ja era fer el cim, perquè allí s'hi reunia la crem de la crem de l'alta societat nord-americana. El temps de què disposo no em permet per a més. Tan sols dir que potser Catalunya no ha sabut reconèixer lo que es mereix la seva persona. Ni en vida quan estava aquí, ni una vegada mort. Fins i tot Barcelona, dic Barcelona, no té cap carrer que porti el seu nom. El Cugui no oblidà mai la parla catalana. Volgué tornar per passar aquí els seus últims anys. Morí quan en tenia 90. Està enterrat a Girona, la seva terra, i en la làpida hi diu Cugat, un home que va viure. Escolteu Siboney, Olla Negra i Andalusia. A retrobar-nos si Déu vol i fins aviat.
millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Doncs per finalitzar el programa tenim la Neus preparada amb els seus adopcions, un seus adopcions que va molt lligat avui a l'entrevista que hem tingut.
Exacte, Aranxa, bona tarda i bona tarda i benvinguts de nou una setmana més a tots els oients. Pues com molt bé dius, avui hem tingut de convidats a l'entrevista al CAC de Terrassa i els responsables abans de marxar ens han dit: escolta, ens podeu fer difusió d'aquest parell de gossets que tenim? I clar, hem dit evidentment que sí. I es tracten de la Mia i de l'Uller. Qui és la Mia? Doncs mireu, la Mia és una gossa, a veure si ho dic bé, Staffordshire American Terrier.
Molt bé, ho has dit.
Gràcies. Té 9 anys i ens comenten que des del primer dia que va arribar al centre els hi va robar el cor. És una gossa molt afectuosa amb la gent, a qui li agraden molt les carícies i que, tot i que al principi tenia una mica de respecte als altres gossos, suposo que tenia por, ara és una més de la família. El problema és que ja és una gosseta gran, 9 anys, necessita cures i li agradaria tenir una família que li donés l'efecte que necessita. Porta ja 3 anys al centre i encara no ha aconseguit ser adoptada. Per tant, estem segurs que segur que ho aconseguirà.
Segur que sí.
Aquesta és la Mia i ara us explico a l'Oyer. A l'Oyer va arribar el passat mes d'octubre i té uns 10 anys aproximadament. Està seguint tractament per la lesmaniosis, però està responent molt bé. Mm-hmm. Això no ha de suposar cap problema. És un gos dels que diríem faldillers, ja que li agrada molt estar amb la gent i que li facin moltes gràcies. A més, és un gos que es porta molt bé amb tots els companys i que li agrada molt sortir a passejar. Evidentment, si us voleu veure, si voleu saber com són, les fotos del Mia i de l'Uller ja les podreu veure a la nostra pàgina web, com sempre, clicant a Sos Adopcions. Recordeu que si esteu interessats i voleu tenir més informació d'aquests dos animalons, truqueu al CAC de Terrassa al telèfon 93-727-50-59. Us repeteixo, 93-727-50-59, CAC de Terrassa. Doncs això és tot, Aranxa.
Doncs moltíssimes gràcies, Neus.
Ens retrobem la setmana vinent.
Molt bé, bon cap de setmana.
Adéu-siau.
Adéu.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Finalitzem aquí la veu dels animals i de la natura i ens retrobem el proper divendres de 3 a 4 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Principat. La Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5. Ràdio Estel, sempre amb tu.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
Thank you.
són les